L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Efectivament, un servidor, Domènec Ramal, és qui, en nom de totes i cadascuna de les emissores municipals associades a EMUTE i els seus serveis informatius, un dia més us dona la benvinguda en este temps d'actualitat. L'informatiu EMUTE, avui dijous 14 de gener, temps d'actualitat que, com cada dia, obrim avançant el sumari de continguts en titulars. Un temps d'informació que avui obrirem parlant d'aquesta vintena d'empreses ebrenques que s'estrenen amb la marca Reserva de la Biosfera. El Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre va repartir ahir les primeres acreditacions en un acte celebrat a la Cambra de Comerç, a Tortosa. Un informatiu el d'avui en el que continuarem parlant del Pla Hidrològic, un pla que és notícia ja que el Sindicat Unió de Pagesos assegura que és lleig que un govern espanyol en funcions hagi aprovat aquest Pla Hidrològic. El sindicat qüestiona que s'hagi tancat la porta via decret i dona suport a la mobilització que es farà a les Terres de l'Ebre. També el síndic de Greuges de Catalunya ha fet avui sentir la seva veu. Rafael Ribó intervé d'ofici davant el redactat final d'aquest recentment aprovat Pla Hidrològic. Un informatiu el d'avui en el que coneixerem el projecte que ja és en marxa a càrrec de l'Associació de Veïns de Jesús i Maria, el projecte 10.000 batecs. El Consell Comarcal del Baix Ebre organitza dos cursos per a joves o aturats de la comarca. I per la seva banda, el Consell del Montsià, el Consell Comarcal, també contracta 10 aturats majors de 45 anys per a que treballen mig any en projectes municipals a diferents indrets de la comarca. El Centre d'Arts Audiovisuals, l'OPATI d'Amposta, ha presentat la seva nova programació, programació que enguany amplia objectius. En clau d'agenda anirem al Mas de Barberans, on la festa de Sant Antoni i la seva celebració torna a triomfar. Una festa recuperada que s'havia deixat de celebrar l'any 1925 i que ara fa 14 anys els joves del municipi la van recuperar. I acabarem parlant d'aquesta exposició, Els orgues del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, una exposició que estos dies es pot visitar al Palau Bofarull de la Diputació de Reus, una mostra promoguda per la Diputació de Tarragona. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia. Són temes i qüestions que de seguida comencem a desenvolupar aquí, a l'informatiu EMUTE.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
El recorregut informatiu del dia l'obrim avui parlant d'aquestes 21 empreses del territori de les Terres de l'Ebre que ahir dimecres signaven els contractes d'autorització d'ús de la marca Terres de l'Ebre Reserva de la Biosfera. Després de l'acte de signatura, se'ls va lliurar també les corresponents distincions i certificats en un acte celebrat a la Cambra de Comerç, a Tortosa. Cada empresa acreditada té ja ara la placa que podrà situar a l'exterior del seu establiment. Tant els representants del Consorci de Polítiques Mediambientals de les Terres de l'Ebre, COPATE, que de fet és l'òrgan gestor de la marca, com els primers empresaris acreditats han animat tots els negocis ebrencs a sumar-se en aquesta campanya que vol donar ressò internacional al patrimoni i els productes ebrencs, una iniciativa que vol ser una eina clau per ressaltar les potencialitats del turisme al territori. Tal com destacava la directora d'Empresa i Ocupació de les Terres de l'Ebre, Mercè Miralles, la marca Terres de l'Ebre, Reserva de la Biosfera, ha de portar les empreses del territori arreu del món, mentre que a la vegada cadascuna d'elles pot aportar molt amb el seu producte al potencial turístic de la zona. Miralles mostrava l'agraïment en aquests primers empresaris que han cregut en la marca i que s'hi han adherit, i el vicepresident del COPATE, Alfons Montserrat, en la mateixa línia, destacava també la representativitat dels diferents negocis i sectors i comarques que s'ha plasmat en aquests primers contractes d'ús. Les primeres empreses que han signat els contractes treballen en el sector agroalimentari, com ara l'oli d'oliva, l'arròs, la fruita dolça, els cítrics, els productes hortícoles, bivalves, mel i també productes d'apicultura, carnis, en els productes derivats de l'artesania, tant alimentària com no alimentària, i també en els serveis de restauració, d'educació ambiental i d'interpretació, així com altres serveis turístics. Són, concretament, Muscleres Plats, de Deltebre, Olis Toni Morelló, de Bot, l'Artesà, Goro Serrano, de Pinell-Llebrai, Licarfruit, de Cítrics, de Vitem, la Pícola del Perelló, la cervesa artesana Nel, de Santa Bàrbara, Fepromodel, de Deltebre, Serveis Agraris Maiva, de Batea, la Rosera Negrets, d'Amposta, Gubiana dels Ports, de Roquetes, de Serveis Turístics, l'Agrícola Catalana de l'Aldea, Apícola, Germans Sancho, de l'Ametlla de Mar, Marisc Mediterrani de Deltebre i les Oleícoles, Acomont d'Ullecona, Dama de Laia, de Xerta i Biopaumera, Agrívola Santo Domingo i la Rasquerana, totes de Rasquera, aquesta última també en productes carnis. També va rebre la placa al restaurant L'Estany d'Amposta i el grup fruiter de Benissanet. Segons Lluís Garcia, del restaurant L'Estany, Casa de Fusta d'Amposta, confia que l'acreditació de les primeres empreses a la marca Reserva de la Biosfera animarà altres empreses del territori a sol·licitar-la perquè el territori té potencial. Lluís Garcia.
Defensem lo nostre. Com ho defensem? Pues bueno, des de la restauració, des dels serveis. Jo penso que avui, i penso que l'important és que la gent vegi el que estem fent, vegi qui som els que estem aquí, para que s'apunte moltíssima més gent, perquè a la gent del territori mos costa, ¿vale? Ja ho sabeu que tenim un gran territori, tenim un producte fantàstic, però costa a la gent arrencar. I en canvi, quan se fan aquest tipus d'actes, serviran per a dir, mira, home, pues si hi està aquell, jo també hi puc estar, no? I jo suposo que avui serà el dia de sumar, ja, de totes maneres, ja suposo que teniu informació de que hi ha més empreses que han fet la sol·licitud, nosaltres mateixos també l'han fet per una altra banda, per l'empresa de serveis turístics, i jo suposo que en poc temps això s'obrirà i llavors hi haurà un ventall molt important d'empreses del sector dins de la reserva de la biosfera.
Per la seva banda, Vicky Carles, de l'empresa Gubiana dels Ports de Roquetes, una empresa d'activitats i turisme actiu, aprofitava per fer una crida a altres empreses per tal que se sumen a la marca. Vicky Carles.
Apostem i pensem que la marca Reserva de la Biosfera és un punt a favor i, per tant, des del primer moment estem donant suport i hem demanat adhesió a la marca des del punt de vista dels serveis turístics, també com des del punt de vista de la divulgació ambiental i de l'educació ambiental. Animar altres empreses del territori a que s'hi sumen, perquè com més irem, més força farem i això pensem que és molt important per a tots nosaltres.
I des del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre, el seu vicepresident, Alfons Montserrat, valorava positivament la vintena de primers contractes d'ús de la marca Reserva de la Biosfera. Alfons Montserrat.
Molt bé, perquè 21 empreses d'entrada. És una xifra important i també era bastant representatiu, era gent d'empreses, millor dit, de distints sectors, de distintes comarques, en la qual està bé, no? I llavors confiem una mica, pensem que això és bo, no? Perquè ens permet donar un valor afegit al territori i, per tant, millorar també la competitivitat en les nostres empreses, i llavors aquest acte sí que és important per lo que té una mica d'emblemàtic, en el sentit de que pugui haver aquest efecte crida, no? O aquest efecte de que pues, empreses que millor no coneixien o no coneixien prou, pues, una mica que s'animen, perquè penso que aquest distintiu pues, mos pot ajudar, no? I sobretot hi ha sectors, no? I potser hi haurà sectors, òbviament, més sensibles que uns altres, però hi ha sectors que penso que són clarament sensibles o que ho poden posar en valor, no? Com sectors agroalimentaris, turístics, etc., que penso que sí que ens pot anar molt bé. No?
Des del Copate s'està enllestint ara el pla de gestió de la marca, la presentació del qual és retarda, però que es confia estigui enllestit al mes de març. Es tracta d'un pla anual que s'anirà renovant a cada exercici. Des del Consorci també es celebra que s'hagi constituït un nou govern a Catalunya perquè això facilitarà les gestions per tal que es faci arribar la primera dotació pressupostària per així promocionar la marca Terres de l'Ebre, Reserva de la Biosfera.
La publicitat de la teva emissora municipal és la manera més directa de donar a conèixer el teu negoci o comerç. Mitjançant la ràdio t'anuncies sense contaminar i és molt més econòmic del que et penses. Informa-te'n a la teva emissora municipal. T'ho recomanen les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
...52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en mute.
No abandonem les qüestions de caràcter mediambiental. Parlem ara del coordinador del Sindicat Agrari Unió de Pagesos, Joan Cavall, que ahir dimecres criticava que un govern espanyol en funcions hagi aprovat un pla hidrològic de gran calat, com és el de l'Ebre. El sindicat qüestiona que s'hagi tancat la porta via decret i amb un govern en funcions. I és que, tal com Cavall declarava, si no ho has arreglat quan governaves, ho has de deixar per als que acaben venint i no deixar una hipoteca de pressa i corrents que està mal feta per les formes i també pel contingut. El coordinador del sindicat, malgrat defensar que els regants de Lleida puguen continuar regant, ha garantit el suport d'Unió de Pagesos a la mobilització que es farà a les Terres de l'Ebre contra el pla hidrològic el pròxim 7 de febrer a la capital del Montsià, Amposta. Joan Cavall, que va qüestionar que el Pla de Conca de l'Ebre s'hagués aprovat al Consejo Nacional de l'Agua amb altres plans hidrològics, assegura que la manera com s'ha tancat a última hora i amb un govern en funcions sona a tuf. Cavall ho qualifica de lleig que aquest govern en funcions hagi aprovat aquest pla de gran calat com és el Pla Hidrològic de l'Ebre. L'escoltem.
I el que ens sembla primer lleig és que un govern en funcions aprovi una cosa tan important. El nostre representant, que representava l'Agència Catalana de l'Aigua, part productora, doncs va ser un dels únics que va votar en contra d'això, a banda dels representants del govern de Catalunya, per dues coses. Un, perquè no veiem clar què és el que s'està fent per l'Ebre, i l'altre, perquè el Ministeri va fer una forma barroera, que és o aproveu tot o no aproveu res. Escolta'm, els de l'Ebre tenen que acabar opinant de la conca del Guadalquivir o de l'Altajo o del Duero, no? I aquells altres també dèiem, escolti, a vostès a mi no m'enredin, jo vull opinar de la meva, no m'obliguin a opinar de la de l'Ebre, si jo no tinc ni tinc l'informació ni tinc res. Es va fer de mala manera aquell dia, no es va acabar tancant i sembla que ho han tancat, doncs la porta havia decreto a última hora i ara sembla que tinc que marxar avui a arreglar això. Si no ho has arreglat quan governaves, doncs deixo precisament doncs, en debat amb responsabilitat i amb participació territorial pels que acabin vinguent i no li deixis una hipoteca d'una cosa que creiem que quan es fa de pres i correguents doncs està mal fet. I malauradament entrem per les dues coses, mal fet per les formes i mal fet per al contingut.
Respecte a les peticions de regadiu de les comarques de Ponent, el coordinador d'Unió de Pagesos explicava que falta conèixer la dotació de cabal que finalment acabarà tenint el canal Segarra-Garrigues per fer un pronunciament oficial des del sindicat, des d'Unió de Pagesos. I el pla hidrològic que continua marcant la primera línia de l'actualitat, en este cas ens en referim també perquè el síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó, ha decidit d'obrir una actuació d'ofici per conèixer quines seran les actuacions que a partir d'ara portaran a terme el govern de la Generalitat i també les institucions europees després que el govern espanyol, el govern estatal, hagi aprovat mitjançant reial decret el Pla Hidrològic de l'Ebre. El pla aprovat no incorpora cap de les propostes consensuades i proposades a Catalunya en el marc de la Comissió per a la Sostenibilitat de les Terres de l'Ebre. El síndic de Greuges vol analitzar si aquest pla incompleix les directives europees i les recomanacions que la Unió Europea va fer sobre aquesta qüestió i, concretament, si s'ajusta a la Directiva Europea de l'Aigua i la Directiva relativa a la conservació d'hàbitats naturals i de la flora i fauna silvestres. El síndic Rafael Ribó s'ha adreçat al Defensor del Poble Europeu, també al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, que sembla ser que ha vist ignorades totes les al·legacions que havia presentat al pla. Rafael Ribó s'ha adreçat també al Ministeri de Medi Ambient.
Què passaria si mengessis només una vegada? Que al cap de poques hores començaries a sentir fatiga i mareig. Després et baixaria la pressió i la temperatura corporal. Et sentiries molt feble i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a menjar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
L'informatiu Emute.
Seguim ara parlant de qüestions solidàries. Destaquem que ja és en marxa el projecte 10.000 batecs, un projecte que impulsa l'Associació de Veïns de Jesús i Maria, un projecte que en la seva crònica d'avui des de Ràdio Delta ens explica Lluïsa Bertomeu.
L'Associació de Veïns de Jesús i Maria ja té en marxa definitivament el projecte 10.000 batecs. Es tracta d'una iniciativa solidària per tal d'ajudar les famílies de Ramon Casanova i Aaron Sentís. La iniciativa consisteix en formar un equip de corredors que, juntament amb dues cadires de rodes especials, puguin participar a les running sèries de Deltebre i Amposta. Mitjançant la venda de les samarretes solidàries amb el logo 10.000 batecs per la vida, que va dissenyar Andrea Guard, guanyadora del concurs escolar, pretenen recollir molts fons per poder ajudar aquestes dues famílies. Lluís Castells és el president de l'Associació de Veïns de Jesús i Maria.
10.000 batecs és un projecte que va néixer sense pensar-nos-ho, la veritat. És un projecte en ajuda a les famílies de Ramon Casanova i Aaron Gentís, dos xiquets amb cadira de rodes, totalment vides paral·leles, però un té un tipus de malaltia i l'altre l'altre, i bueno, necessiten unes ajudes, i vam decidir de dir que tenim que fer alguna cosa, no? I vam organitzar dos mercadets, un per a Aaron i l'altre per a Ramon, on vam fer una rifa, però que evidentment no és suficient, no? I un dia vaig pensar que tenim que fer alguna cosa, i vaig pensar en el projecte este. Lo vaig presentar per junta, que tot se passa per junta, i evidentment va ser totalment que el suport de tota la junta. És un projecte solidari, i el nostre títol es diu 10.000 batecs, perquè el que farem serà córrer la carrera del Tebre i d'Amposta, que és 10.000, i el que farem serà intentar córrer amb ells. Estem buscant una cadira adequada perquè se sentin còmodos.
El projecte solidari 10.000 batecs per la vida s'iniciarà la cursa del pont de Deltebre el proper mes de febrer. Si voleu, podeu conèixer més detalls al Facebook de l'Associació de Veïns de Jesús i Maria.
Gràcies, Lluïsa, i no ens movem de la comarca, no ens movem del Baix Ebre, perquè el Consell Comarcal organitza un parell de cursos de formació per tal de facilitar la inserció laboral a joves i desocupats a través de l'empresa Baix Ebre Innova. El primer curs, gratuït, pretén formar en atenció sociosanitària persones dependents en institucions socials. El curs té una durada de 470 hores i inclou 80 hores de pràctiques laborals en empreses del sector. El curs, que és presencial, començarà el proper mes de febrer a les instal·lacions del Viver Empreses Baix Ebre Innova, a Camarles. Els alumnes obtindran a final del curs el certificat de professionalitat. Els principals llocs de treball relacionats amb aquesta formació són el de cuidador de persones amb minusvalidesa física, psíquica i sensorial, i el de cuidador de persones dependents en institucions. El segon curs que ofereixen a través del Consell Comarcal del Baix Ebre és el d'anglès comercial, un curs que en aquest cas presenta una durada de 220 hores. També és presencial, també comença el mes de febrer i també s'impartirà a les instal·lacions del Viver d'Empreses Baix Ebre Innova. Les persones interessades en qualsevol dels dos cursos poden adreçar-se a les mateixes oficines, al Baix Ebre Innova, al polígon Venta Nova de Camarles, o si ho prefereixen, trucar al telèfon 977 47 17 35 en horari de 9 del matí a 2 de la tarda. I d'un Consell Comarcal com és el del Baix Ebre, passem ara a parlar-ne d'un altre, el del Montsià, que ha contractat 10 persones a l'atur de més de 45 anys i sense prestacions per a que treballen durant 6 mesos en diferents projectes de caràcter públic i d'interès social a diferents municipis de la comarca. Els treballadors que es van incorporar a la feina aquest passat mes de novembre a jornada completa als seus en respectius llocs participen del programa Treball i Formació impulsat pel Servei d'Ocupació de Catalunya i cofinançat pel Ministeri de Treball. L'objectiu de la iniciativa és afavorir la seva inserció laboral i millorar l'ocupabilitat de persones aturades majors de 45 anys. Els treballadors en rebran també 90 hores de formació vinculada a un certificat de professionalitat. Els projectes en els quals hi participen van des de la creació d'horts ecològics a Alcanar, concretament dos paletes contractats, l'adequació i manteniment d'espais públics i mobiliari urbà a Ulldecona, també amb dos paletes, el condicionament del passeig fluvial a Sant Jaume d'Enveja, un jardiner, el manteniment i millora d'espais naturals i zones d'esbarjo, dos paletes, la segona fase per a la construcció del nou local d'entitats de Santa Bàrbara, amb un paleta, així com també el manteniment d'espais d'interès social socials i zones enjardinades a Godall, La Galera, Masdenverge, Freginals i Santa Bàrbara, amb dos paletes jardiners que rotaran per aquestes poblacions. El contracte d'aquests treballadors finalitzarà el dia 15 de juny per coordinar el projecte i facilitar la posterior inserció laboral dels participants. El Servei d'Ocupació de Catalunya subvenciona el 70% de la jornada d'un tècnic per un període de 7 mesos.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
Obrim pàgina dedicada a les propostes d'agenda i l'àmbit de la cultura. Comencem parlant del Centre d'Arts Audiovisuals Lopati, un centre ubicat a la capital del Montsià, Amposta, que ha presentat la seva nova programació, una programació que amplia objectius i que ara té com a principal finalitat apropar l'art a la ciutadania i especialment als escolars. Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
El Centre d'Art Lopati de les Terres de l'Ebre, ubicat a Amposta, ha decidit eixamplar el pressupost per activitats i difondre l'art contemporani en els centres educatius en aquest nou projecte. La programació per en aquest 2016, que continua el procés de descentralització pel territori, incorpora un projecte d'intervencions efímeres al Parc Natural, entre d'altres. De fet, el director del centre, Vicent Fibla, ha refermat la voluntat del centre d'obrir-se al territori i cap al seu públic. Escoltem el responsable del Centre d'Art Lopati.
Continuar treballant, diguem-li, en aquesta línia d'obrir-nos cap a fora, de fer entendre, diguem-li, de que hi ha propostes que a vegades són molt tancades, diguem-li, molt especialitzades, i hi ha altres propostes que són molt obertes. Compaginar coses que produïm des d'aquí en coses que són convocatòries. Volem continuar en aquesta línia. Apropar l'art a la població, diguem-li, és la nostra funció.
El centre acollirà novament la 14a edició de la Bienal d'Art Ciutat d'Amposta, el desè festival de vídeo i art digital Estrobe, o la convocatòria d'art jove Ebre Emergent. Destacar que aquest any s'incorporarà una nova iniciativa, serà la d'apropar l'art als diferents centres educatius d'Amposta i de les Terres de l'Ebre.
Gràcies, Manel. En clau d'agenda continuem ara parlant de la festa de Sant Antoni, que torna a triomfar al Mas de Barberans. Aquesta festa, aquesta celebració, s'ha convertit en pocs anys en una de les més populars del territori. Se celebrarà aquest proper dissabte a partir de les 7 de la tarda. La festa es va deixar de celebrar l'any 1925 i els joves del poble la van voler recuperar ara fa 14 anys. Des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
Després de documentar que la festa de Sant Antoni es va celebrar històricament fins l'any 1925, l'any 2008 el municipi va voler recuperar aquesta tradició convertint-la en la festa major d'hivern. Així doncs, aquest proper dissabte, 16 de gener, i per 14 anys consecutiu, el Mas de Barberans tornarà a viure la representació de la vida del sant i la cremada d'un ramer o foguera. Tal i com es feia antigament, en acabar la representació es diuen uns versets que són una sàtira de la vida dels habitants del poble durant l'any i que tenen bàsicament una funció burlesca, com un precarnaval. Un altre element imprescindible que acompanya la celebració és el ball de la Jota Masovera. Eli Mestre, una de les joves coordinadores d'aquesta festa, explicava a la Plana Ràdio que els trets tradicionals també hi han incorporat altres elements com la dansa, la percussió o el teatre de carrer.
Sí, a partir d'aquí actualment se va fer una conjunció dels elements més tradicionals, que serien el ramer, els versos i la jota, i incorporant nous elements moderns que van ser la dansa, el teatre al carrer, la percussió i el foc.
A la celebració es representa i explica la vida del sant incorporant els personatges típics, els dimonis, la filadora, les blanques i també Sant Antoni, però des de l'estètica del teatre de carrer. Tal i com explicava Mestre, l'acció comença a la plaça de l'Església amb les dames de blanc i Sant Antoni, segueix a la plaça de la Vila amb els balls i les torxes per acabar a la zona dels restaurants on es fa la representació final i la crema del ramer o foguera com a símbol del triomf del bé sobre el mal.
Situaria primerament a la plaça de l'Església, allí es fa una petita representació on les dames de blanc li ensenyen el camí a Sant Antoni per tal d'alliberar dels dimonis. El segon lloc seria la plaça de l'Era a la Vila, on es fa la representació més important del foc a la festa. Es fa un diferents balls amb les torxes i altres elements que es treballen sobre el foc, i després l'altre punt seria a la plaça on estan els restaurants, que és on es fa la representació de que els dimonis es pensen que han cremat el sant i fan una festa com de guerra, de pensant que han enganyat el sant, però realment és la dama de blanc qui enfila els dimonis i qui d'alguna certa manera el bé sempre torna a guanyar sobre el mal.
Després de la representació, que començarà a les 7 de la tarda, hi haurà també ball i concert amb el grup Summer Rock.
Gràcies, Josep. I encara en clau cultural hem de parlar d'aquesta exposició que acull el Palau Bofarull de la Diputació de Tarragona a Reus. Concretament, fins al proper 30 de gener es pot visitar l'exposició Orgues del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre, un inventari històric sobre els orgues de l'Arxidiòcesi de Tarragona i també de la Diòcesi de Tortosa. L'exposició s'inspira en el llibre del mateix nom, obra de l'escriptora Fina Anglès i de l'organista Jordi Vergés, un volum editat per la Diputació de Tarragona dins la col·lecció en difusió cultural. En aquest sentit, la mostra proposa un recorregut pels orgues i organistes de la nostra demarcació, Tarragona, i aprofundeix en les característiques d'aquest instrument, les singularitats que presenta a Catalunya respecte d'altres indrets o el vocabulari que li és propi, entre d'altres aspectes d'interès. Tant aquesta exposició com el llibre que la inspira se centren en el període comprès entre el segle XV i l'actualitat i tenen com a principal objectiu la divulgació de l'existència d'aquest patrimoni cultural del territori, facilitant a estudiosos i especialistes un valuós material en el món de la musicologia. La mostra, Orgues del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre, forma part del programa Exposicions Itinerants que la Diputació de Tarragona posa a l'abast dels ajuntaments de la demarcació.
L'Agenda Ebre, un espai per descobrir les activitats culturals dels nostres pobles. Exposicions, teatre, música, fires, cultura, festa, tradició... Els protagonistes te ho expliquen cada divendres a les 7:30 de la tarda a Agenda Ebre. Agenda Ebre, un espai que pots escoltar per les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Avui temperatures són una mica irregulars. En general han pujat una miqueta, sobretot a muntanyes, on es nota més aquesta pujada dels termòmetres. Aquí tenim les mínimes que hi ha hagut avui, valors de fins a 4 graus sota zero, 14.500 avui a Taüll. Encara hi ha algunes zones fondes del Pirineu on ha arribat a temperatures bastant per sota dels 0 graus, 2, 3 sota zero. Però vaja, això només és el començament del fred, perquè a partir de demà i sobretot durant el cap de setmana ens arribarà una invasió d'aire fred, segurament la més potent de l'any, que farà que les temperatures ens recordin que estem a l'hivern. I és que avui ens creua una massa de núvols. No és gaire actiu, és un front poc actiu que deixarà 4 gotetes i a partir de... Quan s'allunyi el front, entrarà vent del nord i això farà baixar les temperatures. De moment, a aquesta hora, veiem com els núvols es van acostant, sobretot per les comarques de la meitat oest. Comarques de Lleida, Tarragona, és aquí on són més espessos, tot i que també arriben a la resta del territori, i és aquí on podrien arribar a deixar alguna goteta aquest matí, o algun floc de neu en cotes que van pujant entre els 1.400 i 1.700 metres d'alçada. A la tarda, el front tendeix a allunyar-se, però no desapareix del tot la inestabilitat. Encara hi ha possibilitat d'algun ruixat cap a les comarques del nord-est. I al llarg de la tarda vespre també anirà caient neu al Pirineu, que anirà baixant de cota cap als 800 metres, i és que anirà entrant el vent del nord, i això farà que vagin baixant els termòmetres a partir d'aquesta nit mateix. Intervals de núvols prims al País Valencià, més estones de sol a l'Arxipèlag Balear, i el pronòstic de que aquests pròxims dies ens porta a parlar d'una entrada d'aire fred potent que es veurà sobretot de moment a les cotes altes de la muntanya. Fixin-se que a 1.600 metres tenim uns 6-7 graus positius, i entre divendres i dissabte la temperatura pot arribar a baixar fins als 5 o 6 graus sota zero. Per tant, en 2 o 3 dies la temperatura a muntanya baixarà més de 10 graus. I aquesta baixada, també durant el cap de setmana, la notarem a la resta del territori. Divendres, amb nevades que poden caure, sobretot a l'extrem nord del Pirineu, i algun ruixat entre Girona i Barcelona. Entre el vent del nord, vent de mestral, dissabte es manté també la nevada al nord del Pirineu, a la resta farà més sol, i diumenge també farà més sol, però les temperatures seran hivernals.
Com cada dia, fent una ullada a la previsió del temps, arribem ja a l'hora de posar el punt final, tancar i així també acomiadar aquesta nova entrega de l'informatiu. A la sintonia de les municipals de les Terres de l'Ebre, dijous 14 de gener, temps d'informació, un dia més presentat i coordinat per qui us parla, Domènec Ramal. A l'hora d'acabar, el nostre agraïment per la vostra confiança, renovada un dia més, demà divendres i tornarem a ser a la mateixa hora i al mateix dial. Fins llavors, feliç jornada.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.